Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
A ver, es verdad que tengo mucha pena, porque al final, pues bueno, lamentablemente esto se acaba y vine con muchísima ilusión, pero estoy tranquilo, estoy en paz, estoy con la conciencia, pues bueno, en su sitio. Un poco inesperado siempre es, siempre estás pensando en el siguiente partido y bueno, pues también entiendo que la dinámica no era buena, que no me lo esperaba, pues no me lo esperaba, pero bueno, lo puedo entender también después. He sufrido muchísimo este año, muchísimo, desde el año que empecé a entrenar ha sido el año más complicado y eso me lo digo para mí también porque es un aprendizaje.
Molt bon dia, és un dels noms propis de la jornada. Iago Barrasate ja s'ha acomiadat del Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. L'emotiva roda de premsa que ha finalitzat fa gairebé una hora a Son Moix han acompanyat Iago Barrasate una gran part dels futbolistes de la plantilla, la directiva, el seu staff tècnic i tot això envoltat d'una gran expectació mediàtica. El director esportiu del club, Pablo Ortiz, assegut a la primera fila, es va reunir ahir amb el tècnic de Berriatua per comunicar-li la decisió i el club va fer públic que la seva destitució a les 10 del vespre. Iago ha explicat que ell va ser el primer sorprès perquè ja estava pensant com afrontar el partit següent contra la Reial Societat, però que entén la decisió després de la derrota contra el Celta i a conseqüència dels mals resultats que fan que l'equip ocupi posicions de descens. La incògnita ara és veure qui tria la direcció esportiva com a substitut de Iago a la banqueta mallorquinista. L'equip gaudirà avui del dia de descans i demà de matí tornarà a entrenar a Son Bibiloni. Veurem qui serà l'encarregat de dirigir aquesta pròxima sessió en vista del pròxim partit contra la Reial Societat aquest dissabte.
Gràcies, Xisco. En temps d'esports, a partir de les 2:45 podrem sentir molts més moments destacats d'aquesta compareixença del tècnic basc, un dels assumptes destacats de l'actualitat avui dimarts 24 de febrer. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pels canvis a l'Ajuntament de Palma enmig del conflicte amb la policia local.
El Bala ha llevat les competències de funció pública a la tinenta de Valia, Mercedes Celeste, i les passa al tinent de Valia, Llorenç Bausà, que també s'encarregarà de l'àrea de medi ambient i benestar animal, entre d'altres. Ara haurà de gestionar el conflicte obert amb el cos policial perquè encara no s'ha aplicat el pla d'ordenació.
També l'Ajuntament de Palma prendrà mesures per solucionar la situació a l'antiga presó. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El primer tinent de Valia, Javi Bonet, compareix en aquests moments en roda de premsa a Cor per explicar-ho unes mesures que arriben després de darrers incidents d'inseguretat i els incendis registrats, així com la proposta de Podem, que aposta per fer-hi habitatge social i una residència pública d'estudiants.
A Eivissa, l'Ajuntament preveu aprovar en el ple de dijous l'avantprojecte per construir 750 aparcaments al bulevard Abel Matutes. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. L'empresa que guanyi l'adjudicació d'aquest treball serà la que explotarà els aparcaments 40 anys. L'aparcament que es troba actualment al carrer Josep Zornada es construirà un edifici en planta baixa i 4 altures. També hi haurà una planta soterrada que s'estendrà cap al parc del costat i també sota el bulevard Abel Matutes. S'aconseguiran així gairebé 750 d'aparcaments, 470 soterrats.
A Menorca, l'empresa Certioaf s'enfronta a sancions de fins a 3.000 euros al dia si no resol el mal funcionament de la ITV. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La concessió estableix aquestes multes per incompliment del contracte i el Consell de Menorca està disposat a aplicar-les si no es millora el servei. Avui finalitza el termini que se li ha donat a l'empresa per presentar un pla de xoc que permeti estabilitzar les inspeccions. Si en un mes i mig no hi ha millora, se la sancionarà.
Tot això en un dia marcat al calendari internacional pel quart aniversari de l'inici de la guerra a Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha demanat avui a l'Eurocambra que concreti quan s'adherirà al país de la Unió Europea. Avisa que sense aquesta garantia Putin trobarà la manera de bloquejar Kiev durant dècades. En uns moments en parlem amb més detall. Avui que el temps continua marcat per la bonança meteorològica i per la boira. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. La boira avui a primera hora ha estat la protagonista indiscutible de la situació meteorològica. Bé, de fet, encara n'hi ha. Queden redols a punts de la costa de Menorca i Mallorca, sobretot a la part del sud i de l'oest de cadascuna d'aquestes illes. És boira marítima, la que estava a punts d'interior ja s'ha esvaït, i hem de dir que avui cap vespre el temps, però, ha de ser bastant tranquil. L'anticicló imposa el seu ritme en forma de temps en general calmat i sense grans canvis de temperatura respecte i amb valors màxims molt per damunt d'aquells que podrien esperar-se en un mes de febrer. De fet, aquest dia s'han superat els 20 graus i avui no ha estat una excepció, amb puntes de fins a 21-22, tant a Eivissa com a Mallorca, que és aquí on s'ha superat aquell llindar. El vent és de component sud, de força molt variable, fins i tot cap en el nord de les Balears, i hem de dir que aquestes pròximes hores allò que tornarà a formar-se és boira, perquè avui cap vespre de tard aquests banys de boira que tenim ara mateix a dins la mà han de progressar cap a punts de terra i, per tant, demà de matí, boira que altra vegada podria tornar-se ben espessa.
I doncs ara estarem unes hores amb els efectes de la boira que molta gent destaca no havia notat amb tanta intensitat mai i manco al centre de Palma. Miquel, per què s'està produint ara aquest fenomen?
Aquesta boira ve afavorida precisament per aquest anticicló, per aquests períodes de calma anticiclònica que moltes vegades són molt típics i molt freqüents en el mes de gener, i d'aquí el nom de calmes de gener. Aquesta vegada, calmes de gener no n'han tingudes perquè han tingut un temps molt mogut, extraordinàriament també, i ara tenim un període de calma dins el mes de febrer al final d'aquest mes. Hem de dir que, en general, en aquests moments, que som en el bessó de l'hivern, podríem dir, en aquestes situacions de calma, que venen acompanyades d'un anticicló molt potent i amb massa d'aire càlid, que és allò que tenim aquests dies, la diferència de temperatura respecte a l'aigua de la mà és molt elevada. I és precisament això allò que forma aquests banys de boira que se formen sobretot a la costa i que una vegada que toquen terra són molt mal desveïts, que és allò que passa avui. Després hi ha una segona tipologia de boira, que són les boires d'interior. Aquestes boires també es produeixen per la diferència de temperatura entre la nit i el dia, que en aquest temps és molt acusada. Els vespres refreda molt, es produeix condensació, però tot d'una que surt el sol, aquesta boira s'esvaeix. Per contra, la boira marítima aguanta més temps i pot durar pràcticament fins a mitjan de matí, que és allò que ha passat avui i allò que esperam que passi també demà i aquestes pròximes jornades.
Gràcies, Miquel. Són les 2:07. Arrencam.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho avançàvem en titulars. Al Batle de Palma, Jaime Martínez ha reestructurat el govern municipal. Un dels canvis més destacats és que el primer edil ha tret les competències de funció pública a la tinenta de Batlia, Mercedes Celeste, i les passa al tinent de Batlia, Llorenç Bausa, que també s'encarregarà de l'àrea de medi ambient i benestar animal, entre d'altres. Els canvis arriben en un moment en què hi ha un fort malestar al cos de la policia local de Palma amb l'equip de govern. Els sindicats denuncien que el Batle Martínez no ha complit amb la seva paraula de posar en marxa el pla d'ordenació a principi de gener. És per això que han convocat una manifestació per dijous, demà passat. Carme Moreno.
La reorganització del Batle Martínez suposarà que Mercedes Celeste deixarà de dur funció pública, que és l'àrea encarregada de la negociació del pla d'ordenació de la policia local de Palma. Així, la tinenta de Batlia del PP serà la responsable d'Hisenda, Contratació i Patrimoni. Segons l'Ajuntament, que de moment cap d'aquests dos regidors ha volgut fer declaracions, aquesta reestructuració enfortirà l'estructura municipal per adaptar-se a les prioritats de gestió.
Els indicats, però, Carme, no ho veuen de la mateixa manera.
Sí, el responsable de Comissions Obreres a la policia local de Palma, Xema Hidalgo, entén que els canvis a l'equip de govern responen al malestar que hi ha entre els agents perquè no s'ha posat en marxa aquest pla d'ordenació que suposa el reforç amb més agents en els torns de cap de setmana i vespre. Hidalgo, a més, es mostra preocupat perquè no sap si els canvis endarreriran encara més la negociació.
És una maniobra de l'Ajuntament que pot anar enfocada a que volen que la negociació vagi bé o enfocada a que volen enralentir encara més la negociació amb la policia. Nosaltres, com a sindicat, com a Comissions Obreres, no ho tenim clar, el que l'Ajuntament vol.
Avui hi ha hagut una nova reunió entre els sindicats i l'equip de govern, però, segons el representant dels treballadors, la trobada ha quedat en paper banyat. És per això que mantenen la manifestació prevista per passat demà dijous, coincidint amb el ple municipal. És Agustí Sánchez, del sindicat CESIF.
Ara, a dia d'avui, queda un poc més d'un any per les properes eleccions municipals. En 3 anys, pràcticament, de legislatura no s'ha avançat gens ni mica, per tant, és a dir, nosaltres ara ja no aturarem. És a dir, per nosaltres ja és una qüestió de dignitat i d'orgull.
La concentració començarà dijous a les 10:30 davant el quarter de Sant Ferran i els policies es dirigiran fins a l'Ajuntament de Palma, on se celebrarà el ple municipal.
També hi ha mala maror al sector educatiu. La conselleria reunirà el pròxim dia 5 amb el sindicat de l'escola concertada per escoltar les seves reivindicacions, entre les quals destaca la negociació d'un nou acord de millores per als 5.000 docents d'aquesta part de la concertada. Els sindicats, però, Carmen, no estan satisfets amb les formes en què el departament d'Antoni Vera els ha convocat.
Fa més d'un any que el representant dels treballadors reclama al conseller que s'assegui a negociar punts com el nou acord de millores. El fet que ahir la conselleria, poques hores abans de la concentració convocada avui per tots els sindicats, anunciés la data de la reunió, no ha agradat als sindicats. Juan Carlos Lorenzo, d'Uso, sindicat majoritari i la concertada, vol que la negociació del nou acord es tanqui d'aquí a finals d'any.
Esta manera d'actuar pues, tiene enfadado a Uso, STEI, FESIE, UGT, Comisiones, y creemos que por responsabilidad hemos desconvocado la concentración que teníamos prevista hoy, pero consideramos que es la última oportunidad que damos al conseller. Creemos que ya es momento de sentarnos a negociar.
Comissions Obreres assenyala que si Educació no atén les seves reivindicacions, estan disposats a convocar concentracions i fins i tot una vaga. Josefina Ramis, del sindicat Comissions, ha expressat el seu malestar per les formes de la conselleria.
És com una manera de faltant el respecte primer a lo que és a la part social, en el diàleg social, i després és una falta d'incompliment de tots els compromisos que ell diu públicament que vol complir.
Educació assegura que la reunió convocada pel 5 de març mostra el compromís del govern de continuar avançant en la millora de les condicions laborals dels docents de la concertada. Recorda més que ja s'han aplicat mesures rellevants com l'increment dels setcenis o l'aprovació de la pujada salarial del 2,5%.
Normalitat ja en aquesta hora arreu, després que una boira intensa avui de matí ha dificultat molt la visibilitat i de nou ha provocat problemes a les carreteres, també als aeroports. A Eivissa s'han acumulat retards de fins a una hora. Quatre connexions amb l'aeroport eivissenc s'han hagut de desviar i s'ha cancel·lat també un vol amb Palma. David Ventura.
Una boira molt espessa, afavorida pel fred que s'ha registrat a primera hora del matí, ha cobert la zona del Pla de Vila, Sant Jordi de Ses Salines i l'aeroport. La conseqüència han estat retards de fins a una hora en totes les sortides i arribades a l'aeroport d'Eivissa, la cancel·lació d'un vol amb anada i tornada en Palma i el desviament de quatre connexions. Escoltem alguns dels passatgers afectats pels retards.
Ens han comunicat quan hem arribat a l'avió que no podíem despegar perquè hi havia boira a l'aeroport d'aquí d'Eivissa, que no estava entrant cap avió, que s'havia quedat la boira una mica pel terra.
Bueno, hem de sortir a les 9 del matí i un cop hem dins l'avió ens han comunicat que hi havia un petit retard per tema de la boira. Però bueno, ens han dit que segons la boira que hi hagués aquí podia ser entre 15 i 20 minuts o una hora.
A partir de les 12 del migdia, el trànsit aeri s'ha pogut normalitzar. Les connexions marítimes en Formentera s'han mantingut a l'hora durant tot el matí.
Tot això quan Aina, el bon temps dels darrers dies, ha afavorit l'arribada d'embarcacions irregulars a les costes de les Balears. Entre ahir i avui n'han arribat 12, amb 213 persones a bord. La majoria han tocat terra a Formentera.
Avui s'han comptabilitzat 7 embarcacions, a les quals hi viatjaven 127 persones. D'aquestes, 6 barques han estat localitzades a Formentera i una en aigües de Cabrera. Ahir la jornada va concloure amb 5 barques més, que transportaven 86 persones. N'arribaren 3 a Formentera, una a Cabrera i una altra a Eivissa. Entre aquestes 213 persones que han arribat, hi ha al manco 10 menors, que queden ara sota la tutela del Consell de Formentera, i 2 sota el d'Eivissa.
I ja que parlem de menors, el Bisbat de Menorca cedeix gratuïtament una casa al Consell Insular per ampliar l'acolliment residencial dels menors. Es tracta d'un immoble de 7 habitacions i un pati que funcionarà provisionalment mentre acaben les obres del futur centre Excel.
A Menorca s'atenen prop de 300 casos anuals de menors en situació de risc. Actualment hi ha 60 infants i adolescents en acolliment residencial. 4 són fora de l'illa, 34 estan en acollida i la resta, 22, estan repartits per edats entre el pis d'acollida i la casa de la infància. Gerard Villalonga és el bisbe de Menorca.
I estem contents perquè col·laborem a una bona obra. És una cooperació a una obra magnífica, perquè atendre a la infància més vulnerable, més desemparada, per a nosaltres entra també dins de les finalitats nostres de l'Església i del bé comú que cercant tots a la societat.
El Consell de Menorca ha reforçat els equips amb 10 nous professionals.
Són les 2:15. Obrim Crònica Parlamentària.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Les Balears no limitaran la compra d'habitatges a no residents. El Parlament rebutjarà amb els vots del PP i de Vox la proposició de llei de Més per Mallorca. Els grups de la dreta ja han anunciat quin serà el sentit del seu vot en el debat d'una iniciativa, Marta Puyalto, que es produeix en aquests moments.
Sí, Josep Estia ha defensat que és una mesura avalada per la Unió Europea sempre que sigui proporcional i justificada per un interès general. Argumenta que a les Balears gairebé la meitat dels habitatges no són primera residència i que més del 80% dels que es construeixen tampoc ho són. La mesura seria excepcional, ha dit, davant d'una situació excepcional.
No volen prioritzar que els habitatges siguin per la gent que vol viure i desenvolupar el seu projecte de vida a les Illes Balears. Pentura tots aquests anys en què ens han donat la tabarra en la cantarella de la gent d'aquí, se referien a segons quina gent d'aquí. Hi haurà vots que no hi haurà bandera suficientment grossa per tapar-los.
El PP hi votarà en contra perquè considera que el govern Proens ja ha posat en marxa mesures per revertir la crisi de l'habitatge i perquè creu que és il·legal. És la popular Margalida Pocoví.
Proposen carregar aquest requisit sobre l'esquena de les famílies particulars d'aquestes illes, en les que hi volen imposar, en les que hi volen dir en qui poden o en qui no poden vendre casa seva.
També en clau d'habitatge la portaveu de Vox, Manuela Canyadas, ha denunciat que el col·lapse a recursos hídrics manté més de 16.000 habitatges bloquejats i ha reclamat a Proens que actuï amb urgència.
Los largos plazos para obtener autorizaciones hídricas están encareciendo el precio final de la vivienda y frenando proyectos estratégicos.
Davant els colls de botella heretats de l'esquerra, li puc assegurar que està imposant tots els recursos tècnics i humans. I sé que fa falta molt més per ser encara més àgils. I...
Segons Proens, l'esquerra també és culpable de la saturació que viuen a les illes i ha recordat mesures adoptades pel seu govern, com el decret de contenció turística. Josep Castells, de Més per Menorca, l'ha acusat de no estar disposada a prendre decisions valentes per reduir la pressió.
Si vostè vol que les illes estiguin massificades i que es pugui construir tot arreu, perquè considera que és un mal menor, o perquè és la seva ideologia, o perquè vostè té compromisos amb certs sectors econòmics, digui-ho, és legítim. Però el que no és lícit en democràcia és que vostè digui que vol una cosa i faci absolutament la contrària.
Cerdades són cerdades. L'índex de pressió humana ha baixat per primera vegada durant els mesos de juny, juliol i agost. I creixem el doble en valor que en volum. Sí, a diferència de lo que varen fer vostès durant 8 anys, ara sí hi ha un govern que fa feina per la contenció del turisme i per benestar de residents.
Topada també entre la presidenta i el socialista Iago Negueruela pel nou decret de taxis i BTC. Negueruela creu que l'executiu ha aprovat la norma sense prou diàleg, però ens ha replicat que el decret posa ordre al sector i retreu al PSIP l'acumulació de 10.000 sol·licituds de llicències.
Usted no quiere contestar, no quiere hacer nada, porque sí quiere ese equilibrio. Quiere permitir que Uber campe a sus anchas y nosotros no, y con nosotros no estaba Uber en estas islas. Y señora Proens, usted ha elegido Uber. Ha elegido Airbnb y hasta inauguró un agroturismo ilegal.
No intentin ganar els taxistes d'aquestes illes, senyor Negueruela. Vostès són els únics que perden la memòria quan els deixarrin d'Àvalos. I la veritat que fa una mica de pena ja que cada setmana intenti treure's cap de vostè i del Partit Socialista en qualque notícia. Jo ja només espero veure-lo la setmana que ve a la trobada d'Estèrians.
Després de la proposició de llei de Més per Mallorca, es debatrà una altra proposta d'Unides Podem per tal de frenar també l'especulació en el mercat immobiliari.
Gràcies, Marta. En directe des del Parlament, parlem ara del nou sistema informàtic de recepta electrònica que avui funciona amb relativa normalitat. Amb tot, hi ha incidències puntuals, tant en la prescripció com en la recollida de medicaments.
Segons ha explicat el president del Col·legi de Farmacèutics, Vicenç Terrades, en una entrevista a l'Informatiu Matí, l'aturada del sistema d'ahir migdia va permetre resoldre una de les incidències que més afectava el funcionament eficient del programa.
programa.
Estem xerrant d'un canvi i una migració de dades d'una quantitat tan gran que és normal que surtin aquestes incidències. I més a un canvi de programa que és totalment diferent en el que hi havia. És a dir, no podien conviure i es va aturar de cop l'antiga recepta electrònica i va començar Sigma. Encara hi ha coses per perfilar.
Els pacients poden acudir amb normalitat a recollir la medicació que es dispensa correctament. Tot i això, en alguns casos es poden produir errades puntuals que allarguen lleugerament el procés de dispensació.
El feminisme retrocedeix entre els joves. Si ara manco d'un 40% aposten per la igualtat, fa només 5 anys arribaven al 50%. És una de les dades extretes del baròmetre Joventut i Gènere que elabora bianualment l'entitat FAT Joventut i que també assenyala que gairebé la meitat perceben el feminisme com una eina de manipulació política. L'enquesta, feta entre més de 3.000 participants, també valora diversos aspectes de les relacions afectives, les desigualtats i les violències masclistes i la seva evolució en els darrers 10 anys.
El que deixa clar la investigació és la disparitat que hi ha entre joves, especialment homes i dones, i les diverses lectures que fan de la mateixa realitat social. Així, mentre que la meitat creuen que el feminisme és necessari per assolir la igualtat de gènere real, el mateix percentatge ho rebutja i ho considera una eina de manipulació política. La directora general de l'entitat FAT Joventut, Beatriz Martín, considera que, tot i que la joventut ha incorporat molts de marcs igualitaris en molts aspectes de la vida quotidiana, cada vegada està més exposada a discursos masclistes que n'influeixen en el seu posicionament.
Se cree que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. Y aquí encontramos a un 46% de jóvenes que sostiene que esto es así. En mucha mayor medida lo afirman los hombres que las mujeres, pero hay un 40% de mujeres que también están abonando estas tesis.
Pel que fa a les relacions de parella, les actituds de control no només varien en funció del gènere, sinó també de la generació. Entre els més adults, només un 20% considera necessari saber per on és la parella en tot moment, un percentatge que puja fins al 30% entre els més joves. El 32% de les dones joves reconeix que la seva parella s'ha molestat perquè no hagin atès de manera immediata missatges o cridades, enfront del 17% dels homes. Quant a la llar, més de la meitat dels enquestats considera que a casa seva les tasques es reparteixen de manera equitativa, però quan el repartiment no és equitatiu, la càrrega recau principalment damunt les dones, en un 40%, i només en un 2% dels homes.
I en aquest context parlem de presó provisional per a un home detingut per agredir sexualment una menor de 16 anys i haver-ho gravat a Palma. També se li ha imposat un ordre d'allunyament de la víctima.
La investigació va començar arran d'una brega entre dues menors d'edat. La baralla s'havia iniciat perquè s'havien exhibit vídeos en els quals apareixia una d'elles mantenint relacions sexuals amb un home. La víctima va contar als agents de la Policia Nacional que havia mantingut relacions sexuals amb aquest home major d'edat l'estiu passat i que l'individu havia decidit gravar-ho. Després de diverses gestions, els policies varen verificar la identitat de l'home i el varen detenir pels delictes de pornografia infantil i agressió sexual a una menor de 16 anys.
També en clau de tribunals, l'Audiència Provincial de les Balears ha condemnat a 2 anys de presó una dona per apropiar-se de 3 milions d'euros de la venda d'una casa al jugador del Barça, Robert Lewandowski.
La dona està condemnada per un delicte d'apropiació indeguda i un altre d'administració deslleial. Durant el judici, l'acusada ha reconegut que durant la venda d'un immoble a Santa Ponça, el jugador del Barça, Robert Lewandowski, es va apropiar de 3 milions d'euros. Tot i que la sentència preveu 2 anys de presó i una multa de 4 euros al dia durant 12 mesos, finalment el tribunal ha acordat la suspensió de les penes de presó amb la condició que la dona no torni a cometre un nou delicte i que afronti el pagament de la responsabilitat civil, atès que l'acusada no té antecedents penals i la pena no supera els 2 anys de presó. La sentència es ferma i les parts personades en el procediment ja han avançat que no recorreran contra aquesta decisió.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius,
però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Tal com estava previst, el Consell de Ministres ha aprovat la desclassificació dels documents del cop d'estat del 23 de febrer de 1981 i demà migdia qualsevol ciutadà els podrà consultar en la pàgina web oficial de la Moncloa. Elma Sainz és la portaveu de l'executiu estatal.
Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales.
Amb aquesta mesura, l'executiu s'avança a la nova llei de secrets oficials.
Una normativa que substituirà la vigent des del 1968 i que va ser aprovada el juliol passat pel Consell de Ministres, però que encara està en tramitació parlamentària. Aquesta llei preveu que es puguin conèixer els documents qualificats com a secrets una vegada transcorrin 45 anys d'ençà que els fets els van motivar.
Tot això quan Memòria de Mallorca celebra els seus primers 20 anys amb la creació d'uns premis de reconeixement a la tasca memorialista.
S'entregaran al desembre i així mateix l'entitat memorialista ha iniciat una col·lecta per a sufragar les costes del procés judicial que persegueix tomar el monòlit de Safaxina. Ho ha anunciat la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver.
Mos pres de vergonya que una societat que se diu democràtica condeni a pagar un dobbés a una entitat per intentar mantenir un espai net de simbologia franquista o de símbols franquistes com és el monument de Safaxina, que és el monument més gros que queda dret a l'estat espanyol, que va inaugurar en Franco i que per molta gent és ofensiu.
Avui, quan fa 4 anys de l'inici de la guerra ucraïna, amb més de 15.000 civils morts, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, no ha aconseguit els seus objectius i que no ha guanyat la guerra. Rússia, per part seva, admet que la campanya militar continuarà a Ucraïna perquè precisament no ha assolit totes les fites al país veïnat.
Zelensky ha intervengut per videoconferència davant del Parlament Europeu pel quart aniversari de la invasió de Rússia a Ucraïna. El president ucraïnès ha dit que no és la primera vegada que Rússia ve a Europa amb un projecte antieuropeu.
We never chose.
Diu que mai triarem aquesta guerra, que no la varen començar ni la varen provocar i que faran tot el possible per detenir-la.
Mentrestant, la Unió Europea ha estat incapaç d'aprovar el 20è paquet de sancions contra Rússia pel bloqueig d'Hongria i Eslovàquia sobre el terreny. Els atacs continuen i les negociacions estan en un punt mort. La cap de política exterior europea, Kaja Kallas, admet que ha estat un cop dur.
This is a setback and a message we didn't want to send.
Amig d'una les negociacions per la pau estancades, aquí a les Balears els refugiats viuen entre l'esperança de tornar qualque dia al seu país i la necessitat de reconstruir la seva vida.
L'associació AMA Ucraïna, que des de fa 4 anys els dona suport, explica que dels 5.000 que varen arribar en un principi, només un nombre indeterminat han pogut tornar al seu país. D'altres, però, ja assumeixen que aquest retorn és llunyà i construeixen una nova vida aquí, perquè 4 anys, diuen, són molts. La seva presidenta és Anastasia Akhvak.
La gente que pues, venía aquí y quería volver ya se plantea de quedarse aquí porque ya vive aquí hace 4 años y hace su vida ya aquí. Sus hijos estudian, la vida sigue. Claro que siguen echando de menos volver a casa, esperan que la guerra termine, pero muchos de ellos ya han perdido las esperanzas de volver a su casa.
Notícia que hem conegut fa poca estona. La jutgessa de la Dana demana al Tribunal Superior de Justícia de València que investigui Carlos Mazón.
La instructora de la causa per la mort de 230 persones a les riuades de l'octubre del 24 ha acordat elevar a la sala civil i penal aquest organisme una exposició raonada contra l'expresident de la Generalitat.
D'altra banda, l'Audiència de València ordena obrir judici oral contra Mònica Oltra per un presumpte delicte d'encobriment d'abusos sexuals. El tribunal ha tombat la decisió del jutge instructor d'arxivar la causa contra l'expresidenta valenciana en apreciar indicis de criminalitat.
Oltra seurà al banc dels acusats amb 9 persones més. La resolució judicial respon a un presumpte encobriment d'abusos sexuals comesos pel seu exmarit a una menor tutelada. El passat mes de desembre, el jutjot havia desestimat els recursos de les acusacions populars i havia reafirmat l'arxivament de la causa que beneficiava Oltra.
2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma inicia el procés de desallotjar l'antiga presó de Palma, on actualment resideixen al voltant de 200 persones. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Així ho acaba d'anunciar el primer tinent de Batlia i regidor de Turisme, Javier Bonet, qui demana la col·laboració de totes les administracions i altres organismes.
La batllessa de Porrera, Xiscamora del Pi, renunciarà avui oficialment al càrrec.
D'acord amb el pacte de governabilitat firmat en 2023 amb el PP, la líder dels populars, Maria Agnès Sempol, serà l'encarregada d'acabar la legislatura.
I Salut ha obert un expedient sancionador a l'Ajuntament de Sa Pobla.
El motiu és perquè no va notificar a la població que l'aigua tenia massa nitrats. L'incompliment es remunta a l'estiu de 2025. Ara ja es pot consumir l'aigua de l'aixeta.
Tot d'un en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista Inca, en sentit de l'aeroport. També trobaran tràfic lent a la sèrie base a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx, com des de l'autopista Inca i a la carretera de Valldemossa. I a lo que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, troben tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes. Una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes. Una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma inicia el procés per desallotjar l'antiga presó actualment i resideixen al voltant de 200 persones. Així ho acaba d'anunciar el primer tinent de Batlia i regidor de Turisme, Javi Bonet, qui demana la col·laboració de totes les administracions i altres organismes per poder efectuar un procés que s'allargarà durant setmanes. El procés s'ha accelerat després dels incidents registrats el passat cap de setmana, al principal un incendi que va obligar a rescatar quatre ocupants de l'immoble.
Bonet ha explicat que la situació s'ha agreujat les darreres setmanes i per això no pot esperar més. A partir de demà es controlaran els accessos al centre en estat de runa per identificar un a un els seus actuals ocupants i poder elaborar així un cens més actualitzat que l'actual que tenen. Divendres es reunirà la Junta de Govern Municipal per iniciar formalment l'expedient de recuperació possessòria de l'immoble i a partir d'aquí els terminis es precipitaran. A partir d'aquest mateix dia es notificarà el desnonament imminent a tots els identificats, que tindran 5 dies per presentar al·legacions. Després es donaran 4 dies més perquè ja abandonin voluntàriament la presó, tot amb l'objectiu de tenir el centre buit a partir de la setmana del 9 de març.
Serà entrega de la notificació correspondiente a totes aquestes persones identificades prèviament, informándoles de l'apertura d'un plazo de 5 dies para que realicen las alegaciones que consideren oportunas. Posteriormente, finalizado este plazo, se dictará el acuerdo final que obliga al ocupante a cesar en la ocupación y desalojar en un plazo máximo de 4 días la antigua prisión.
Paral·lelament, els serveis socials oferiran a tots els identificats les alternatives habitacionals al seu abast. Això sí, Bonet no es mostra gaire optimista, ja que fins ara, de tots els ocupants, només una persona ha acceptat les alternatives proposades per l'Ajuntament.
A tots els cens que ja tenim, se'ls ha oferit tota la cartera de serveis socials a dia d'avui. I també vos vull informar que de totes les persones que ja resideixen, en tot aquest temps que se li han oferit la cartera de serveis socials, se'ls ha només una persona, una lot de 18 anys, emancipat d'un centre d'acollida, s'ha acollit a tota la cartera que se'ls ha oferit des de serveis socials.
Bonet ha explicat que una vegada conclòs el termini donat, si encara queden persones que es neguen a abandonar les instal·lacions, ja se sol·licitarà formalment als jutjats l'inici del desnonament per recuperar l'immoble que serà tapiat i enderrocat perquè deixi de ser un risc per a les persones que hi viuen. Posteriorment ja se cedirà al Consell, que té previst construir a la zona una rotonda d'accés a la via de cintura.
D'altra banda, la batllessa de Porrera, Xiscamora del Pi, renunciarà avui oficialment al càrrec, d'acord amb el pacte de governabilitat firmat en 2023 amb el PP. D'aquesta manera, la líder dels populars, Maria Agnès Sant Pol, serà l'encarregada d'acabar la legislatura.
Serà un ple extraordinari que se celebrarà avui a hora baixa, mentre que Sant Pol prendrà possessió del càrrec el pròxim 7 de març. Amb el pacte firmat el juny del 2023, les dues formacions es varen assegurar la majoria absoluta en 4 regidors, cada un d'un total de 13 que formen el consistori. Mora deixarà el càrrec després de 13 anys, un període en el qual s'acumulen els records.
És un dia de moltes emocions, perquè, evidentment, me causa tristesa de deixar un càrrec que m'ha donat moltes satisfaccions i del qual part molt de gust de gestionar i de poder donar solucions a les veïnats i veïnades. I, per altra banda, també és un dia d'alegria perquè, fent resum i anant cap enrere, pues, estic molt satisfeta d'aquests 13 anys de feina, de regidors i regidores que m'han pogut acompanyar.
A partir d'ara s'encarregarà de la regidoria de Comerç, Indústria i Artesania, Mobilitat i Igualtat. Entre les qüestions que han quedat pendents, aconseguir agilitzar els tràmits dels ciutadans i del consistori.
Reclamar que l'administració de cada vegada té més burocràcia que ve de complir, que ve de tramitar, i això fa que les solucions en els veïnats no puguin ser immediates, i això crea molta frustració a un governant.
D'aquesta manera, 27 anys després, tornarà a governar el PP a Porreres i Sant Pol es convertirà en la primera batllessa del partit a fer-ho, una fita que encara amb molta il·lusió.
És un repte, perquè la veritat és que assumir la batllia del teu municipi és una gran ambició, però a darrere de tot això pues, hi ha una gran responsabilitat a la qual hauré de fer front i hauré d'assumir, però ho faig amb moltíssimes de ganes.
L'objectiu de Sant Pol afirma és fer front al dia a dia i al mateix temps acabar alguns projectes que s'han posat en marxa en aquesta legislatura.
Sí que és vera que hi ha un parell de temes que s'acabaran de tancar, com pugui ser, per exemple, ja obrir el centre de dia, com pugui ser acabar el segon tram de la ronda, que també ja fa moltíssims anys que anem darrere això. Mirarem a veure si des de l'institut ja podem, per l'ampliació de l'institut, podem posar la primera pedra, perquè també és una necessitat imminent.
I ho dèiem en titular, Salut ha obert un expedient sancionador a l'Ajuntament de Sa Pobla perquè no va notificar a la població que l'aigua tenia massa nitrats ni incompliment. Es remunta a l'estiu de 2025, ara ja es pot consumir l'aigua de l'aixeta.
Des de l'estiu i fins al novembre de 2025, l'aigua de Sa Pobla va superar el nivell de nitrats permès i Salut ha obert un expedient sancionador perquè no es notificà correctament a la població. Biel Ferragut és el vale del municipi.
Bueno, perquè van superar i també és d'això de comunicar-ho, també ens diuen que avui hem d'haver comunicat.
L'Ajuntament té fins dijous que ve per presentar al·legacions a l'expedient sancionador. Els serveis jurídics ho estudien.
D'altra banda, 40 pobles de l'illa tindran estacions mòbils per passar a la inspecció tècnica de vehicles, a tractors i a motos. El Consell vol d'aquesta manera llevar pressió a les estacions ordinàries de Palma, Calvià, Inca i Manacor.
24 tractors han passat avui la ITV a Sant Carrió. Escolta, Toni Llinàs, pagès.
Molt bon servei, perquè jo estic a 4 quilòmetres d'aquí i venia en 4 quilòmetres pràcticament per una llamada. Ara t'han d'anar per la carretera, ens podria donar una cosa molta diferència.
Sant Carrió i, de fet, tot el Llevant fa anys que té aquest servei descentralitzat. Per primera vegada, en el seu cas, estrena el de motos. En conjunt, els 20 pobles que tenien fins a l'any passat estacions mòbils, enguany el Consell n'afegeix 21 més en altres pobles per acostar el servei a la gent. Fernando Rubio és el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures.
I d'aquesta manera també el que se fa és llevar pressió de lo que serien les estacions fixes, que tenim les pues, 5 estacions fixes, i d'aquesta manera pues, donem més agilitat i reduïm les llistes d'espera.
I la xarxa ferroviària de les Balears presenta més d'una dotzena de punts crítics, segons afirma el Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Un d'aquests és el tram de metro que va des del Parc Vit fins a l'estació del campus de l'UIB de Palma i que es va inaugurar l'estiu passat, ara fa uns 7 mesos.
Es tracta d'un revolt tancat, amb pendent cap avall i amb poca visibilitat en què els maquinistes han de reduir dels 70 km per hora als 30. A més, s'han de desviar per canviar de rail. El conductor i membre del Comitè de Serveis Ferroviaris de Mallorca, José María Briz, explica que això pot acabar amb un descarrilament dels convois. Per això reclamen que s'hi posi un FAP, que és un fre automàtic puntual, una espècie de balisa entre les vies que recordaria al maquinista que ha d'anar més lent.
És totalment essencial que tengamos personal que trabaje tanto en temas de seguridad en la vía, taller, que tengamos interventores dentro del tren, que tengamos factores de estación que puedan entregar la documentación al maquinista. O sea, toda esta plantilla, toda la comisión de seguridad de la circulación, arreglar todos estos pequeños puntos donde podemos tener problemas es lo que hará que tengamos un sistema ferroviario más seguro.
2:41, el Consell Insular ha presentat avui la tercera edició de la Fira de la Caça i el Món Rural, que enguany està dedicada a les modalitats tradicionals. Tindrà lloc els pròxims dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo, a Palma. L'exfutbolista i també caçador Paco Soler serà el padrí d'aquesta edició.
L'esdeveniment que combina l'afició pel món cinegètic i naturalesa és un lloc de trobada d'associacions i entitats que representen el sector rural a l'illa. L'acte de presentació avui ha comptat amb una mostra de caça a coll, una modalitat tradicional de caça mallorquina que serà protagonista d'aquesta edició de la fira. Una modalitat que Miguel Cifra, caçador gairebé des de fa 80 anys, coneix molt bé.
A mi de dos arbres poso filats i el tord, quan se'n va a dormir o quan s'aixeca, passa per aquests puestos.
El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat en aquesta presentació que l'objectiu de la fira és dignificar la caça.
I és recuperar la dignitat a tots els caçadors. Perquè darrere les legislatures que ens varen precedir hi va haver un atac directe cap al món de la caça. I els caçadors, nosaltres tenim ben clar que són bones persones, que estimen els animals, que fan reforestació i també repoblació i que s'encarreguen de vetllar de fora vila.
L'edició d'enguany comptarà amb una àmplia oferta d'expositors d'animals, activitats per a tota la família, música i cuina en directe. Hi participaran els xefs Coldo Royo i Miquel Calent, protagonista del programa de cuina d'aquesta casa, Fred i Calent.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol.
I 18 artesans de l'illa presentaran les seves creacions aquest divendres al Teatre Principal de Palma en la primera desfilada de moda artesana de Mallorca. Roba, joies i calçat caracteritzats per la producció local, la qualitat i la identitat mallorquina, elaborats en teixit de llengua, embrodat mallorquí o en pell trenada. Cada creador mostrarà una col·lecció de 6 propostes.
Amb l'eslògan Vesteix Mallorca, la marca defensa una manera d'entendre la moda com a expressió cultural, patrimoni viu i projecte de futur. L'esdeveniment coproduït pel Consell i el Teatre Principal municipal té com a objectiu donar visibilitat als artesans de l'illa i consolidar Mallorca com a referent mediterrani de creativitat amb identitat. Juntament amb la seva filla Carla Moyà, Carolina Cerezuela és ambaixadora de la marca.
De algo que recupera la marca personal, que recupera el hacer las cosas con, para mí, con el mayor material de lujo que podemos tener en esta vida, que es el tiempo. Vivimos en un mundo de globalización donde podemos irnos a cualquier parte del mundo y nos vamos a encontrar las mismas firmas. Da igual donde estemos, que estemos en España, que estemos en Australia, da igual.
Com dèiem, entre els artesans n'hi ha especialitzats en roba, com Maria Genovart, modista des de fa 50 anys, que elabora vestits exclusius amb fibra natural en tècniques locals com el punt mallorquí.
Ara se valora com és, se valora se lo que és artesania. Abans no se valorava tant, perquè és molt fàcil comprar-se allà on se ve amb tothom. Però crec que la gent està conscienciada de quan volen una peça especial, se'n comencen a donar compte, que és el que intentam fer.
La desfilada per presentar les creacions dels 18 artesans tindrà lloc divendres 27 de febrer a les 7:30 del vespre al Teatre Principal de Palma.
Amb aquesta proposta arribem a les 2:45 minuts. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports. Deixa venar resplendor.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem en la portada. Iago Barrasate s'ha acomiadat del Mallorca en una roda de premsa emotiva que ha presenciat gran part de la plantilla.
El ja exentrenador del Mallorca s'ha acomiadat del mallorquinisme després de ser destituït ahir vespre per la directiva del club. A la sala de premsa de Son Moix han acompanyat Jagoba una gran representació dels futbolistes, la directiva, el seu staff tècnic i tot envoltat de gran expectació mediàtica. La decisió d'acomiadar-lo es va prendre després de la derrota contra el Celta i a conseqüència dels mals resultats que fan que l'equip ocupi posicions de descens. Jagoba ha explicat com va rebre la notícia per part del director esportiu Pablo Orteiz.
Fue ayer, ¿no? Entrenamos y bueno, ya la hora de cenar o así sería más o menos, me llama Pablo y me junto con él y me comunica la decisión y fue una comunicación difícil, un momento emotivo de los dos también y bueno, pues bueno, que a nadie le gusta, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que darle más vueltas. Cuando nos fichan no buscamos nunca explicaciones de por qué nos fichan. Cuando termina un ciclo pues tampoco tenemos que buscar tres piernas al gato, ¿no?
El tècnic de Berriatua, que deixa l'equip en penúltim amb 24 punts a falta de 13 jornades per acabar la Lliga, ha viscut aquests darrers mesos el seu pitjor moment com a entrenador d'ençà que va arribar a Son Moix l'estiu del 2024. L'equip acumula un total de 13 derrotes, 6 empats i 6 victòries aquesta temporada. Tan sols ha sumat 6 punts dels darrers 24 possibles i, a més, el joc de l'equip va deixar molt males sensacions en el darrer partit a Balaidos.
Ha sido muy complicado porque desde el inicio, desde pretemporada hemos sufrido, en el inicio hemos sufrido, en el día a día por momentos hemos sufrido, ver el equipo en descenso es un continuo sufrimiento, ves a la familia pasarlo mal, bueno, me refería un poco a todo eso, que, bueno, que el sufrimiento también es parte de la vida y parte de nuestro trabajo y por eso decía que estábamos mal acostumbrados seguramente porque nos ha ido muy bien hasta ahora.
Una temporada i mitja ha estat el temps que ha dirigit la banqueta mallorquinista. Arrasate ha parlat de la importància de l'estabilitat.
La estabilidad pasa por resultados, por mantener entrenadores, por supuesto, pero bueno, entiendo que si ellos toman esta decisión es porque quieren también mantenerse en primera división y buscan una reacción. En cuanto a las piezas, pues ya sabes, un entrenador tiene esa dicotomía, ¿no?, de en qué ha fallado y por qué no hemos conseguido aquello que queríamos y si hemos tenido las piezas adecuadas, pero eso seguramente con más certeza te podré contestar en 2-3 meses cuando haga un análisis más exhaustivo.
El tècnic ha reconegut que el més positiu que s'emporta de la seva etapa al Mallorca és precisament el seu inici com a entrenador mallorquinista.
Bueno, me quedo con la ilusión con la que vinimos y el primer partido contra el Real Madrid en casa, que estaba el estadio lleno, creo que hicimos un buen partido, nos ilusionamos todos. Bueno, seguramente es uno de los momentos más bonitos
Ara la incògnita és qui dirigirà els 13 partits que resten per acabar la temporada el pròxim dissabte contra la Reial Societat a Somos. Entre els possibles substituts per revertir la situació de l'equip es proposen noms com Luis García Plaza, Toni Amor, Quique Sánchez Flores, García Pimienta, Javi Gracia i Sergio González. Jagoba ha dit que, vengui qui vengui, el més important és que el nou entrenador tingui el suport de tot el mallorquinisme.
No, tengo que responder yo lo del nuevo entrenador, quién tiene que ser ni quién es, que no lo sé. Entiendo que se le apoye y con eso ya es un punto a favor, ¿no? Lo de los fichajes, ventanas, todo eso, yo quiero pensar que la plantilla tiene más de lo que le hemos sacado últimamente. Me quedo con eso.
Amb tot això, l'equip descansa avui i demà veurem en qui dirigint la sessió començarà a preparar el partit de dissabte contra la Reial Societat. El conjunt basc visitarà Mallorca només 4 dies abans de disputar la tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlètic Club. D'aquesta manera, els vermells tancaran aquest mes de febrer dissabte contra la Reial Societat i després els espera la visita a Osasuna, rebre l'Espanyol i viatjar a Elx. I ahir es va tancar la jornada 25 a l'empat a 2 entre Alavés i Girona. D'aquesta manera, el Mallorca continua en posicions de descenses antepenúltim amb 24 punts, un per davall de l'Elx i a 2 del València i el Rayo Vallecano. Pel que fa a aquesta delicada situació, Jago Barrasate té ben clar si l'equip pot aconseguir o no la permanència. El nostre company Toni Fuster li ha demanat just per això. L'escolta.
Cuando llegue el 20 de mayo, el equipo quedará en primera división.
Sí, 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 estoy convencido y espero ese día del Oviedo estar por aquí y darles un abrazo también.
I recordam que aquest dissabte el Mallorca Reial Societat el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio des de les 4 i mitja en tota la prèvia.
Més enllà d'en Jagoba Arrasate, Xisco, hem de parlar d'altres assumptes. L'Au d'Eivissa ha tornat a la feina.
Tot i jugar diumenge a la nit, avui el Sánchez i Vivancos encara s'ha duit a terme una sessió només amb els jugadors que menys van participar a la derrota a Terol. L'equip té una empresa molt complicada per davant si vol estar al play-off. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. L'equip, per mort del viatge, va descansar finalment ahir. L'Eivissa és ara mateix 14è a la taula. Queden 13 jornades. En principi, l'objectiu continua sent intentar entrar en play-off d'ascens, però el calendari i les dades parlen de la complicació que això suposa. Per començar, dels 13 equips que té per damunt a la taula, l'Eivissa encara ha d'enfrontar-se a 9, però 6 d'aquests partits, davant Europa, Aldense, Villarreal B, Algeciras, Antequera i Hèrcules, són com a visitant, amb els problemes que té l'Eivissa ara mateix en els desplaçaments. Només Cartagena, Alcorcón i Tarazona han de venir a Can Mises. I una altra dada significativa, amb els altres 4 equips amb qui ja ha jugat els dos partits i que estan per damunt de la classificació, Sabadell, Atlètic Madrileño, Terol i Nàstic, en cap d'ells té guanyada la diferència de gols. I amb qui la té empatada, que són el Sabadell i el filial Matalassé, tenen 14 i 11 punts d'avantatge sobre l'Eivissa. La realitat és que l'equip mostra més energia i lluita que 2 mesos enrere, però quan el joc i encert, la cosa va més a poc. Queden 13 jornades i molts punts i rivals que porten avantatge per a superar. L'equip ha d'elevar el nivell de joc en qualsevol circumstància per fer creure que pot arribar al play-off.
A la Champions, avui es juguen els primers partits de tornada de la repesca.
I avui serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que rebrà la visita del Bruges quan falti un quart per a les 7. El partit d'anada a Bèlgica, el resultat va ser d'empat a 3, tot i que els matalassers guanyaven per 0-2 al descans. És el tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone.
Los futbolistas que tenemos nos llevan hacia ese lugar, donde tenemos más futbolistas de ataque con buen juego ofensivo. El equipo evolucionó muchísimo en esa faceta y está claro que necesitamos recuperar la faceta defensiva, que creo que en Liga no está tan mal, y así todos estamos lejos de donde tendríamos que estar, así que esperemos poder tener el equilibrio, que es lo que se busca siempre.
I demà a les 9 del vespre serà el torn del Real Madrid, que jugarà contra el Benfica al Santiago Bernabéu. Els blancs, recordem, varen guanyar el partit d'anada a Portugal per la mínima gràcies al gol de Vinícius. El tècnic del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, espera que el seu equip doni la seva millor versió.
Un Real Madrid muy parecido al que vimos en Lisboa. Es lo que quiero, lo que deseo, para lo que estamos trabajando. Como tú dices, bueno, pues va a ser un partido muy especial. una gran noche de Champions en el Bernabéu, sabiendo lo importante que es la afición en este tipo de partidos, la trascendencia que siempre tiene, y pensando en ganar el partido y en pasar la eliminatoria.
Un partit que, per cert, no jugarà Gianluca Prestiani. Ahir el comitè de disciplina de la UEFA va sancionar provisionalment amb un partit l'argentí per presumpte comportament discriminatori. Després de l'acció amb Vinicius en el darrer partit, en el qual presumptament va dirigir insults racistes al jugador brasiler. Arbeloa s'ha pronunciat sobre aquest fet.
Y mi opinión sigue siendo la misma que la semana pasada. Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo. La UEFA, que siempre ha sido y ha abanderado esta lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un eslogan, en una bonita pancarta antes de los partidos, y esperemos o espero que aproveche la oportunidad.
Per la seva part, el Benfica ha anunciat que recorrerà contra la decisió a apel·lació.
Gràcies, Xisco. Després dels esports arriba la cultura. Abans, però, una pausa.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius. Però som molt més. Som el foc de gener. El bot del cavall. L'or de l'emprendada. L'ombra de la figuera. Quatre illes. Una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Neus Canyelles ho ha tornat a fer. Ha tornat a reunir en un grapat de contes el seu univers tan particular i propi que és també la nostra realitat. La de la soledat, la de pares que marxen, la dels fills que creixen d'una ciutat envaïda i tot. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
És a Sales d'Espera, en un recull de contes que acaba de publicar Editorial Empúries.
L'obra de Canyelles és com ella, aparentment en calma, tranquil·la, bona de llegir, però sota aquesta pau s'hi amaguen moltes coses. Coses íntimes, els seus problemes de salut mental, l'amor dels pares, que ens convida a compartir en un acte que sobta perquè l'autora és una persona tímida i reservada. Com pot ser això?
L'escriptura és la meva única llibertat total que tinc, no? Que no deix... que no és que ningú m'influeixi, faig el que jo vull. I vull que sigui així. És que, si no, no me quedaria res. I es veu que pareix que no hauria d'escriure d'aquesta manera pel meu caràcter, per com som, però no en sé d'altra manera.
Aquesta necessitat, això de plasmar en paper allò que potser en veu mai no diria, va començar fa gairebé 30 anys i ja són 10 els llibres publicats, amb reconeixements com el Llorenç Villalonga, en una trajectòria que reconeix la sorprèn.
Jo és que ni pensaments que això seria una cosa que faria sempre o que voldria fer sempre, però amb el temps he vist que sí, que és que ja ho penso a vegades, que si no escrivia no sé què faria, quina vida tindria, no me la sé imaginar d'una altra manera.
Víctima, diu, del pitjor ofici del món, aquell que no et permet viure d'ell, la sala d'espera de Canyelles es mou entre l'alleujament per tot allò que no li ha tocat viure, com les xarxes socials a la infantesa, i l'estorament, la por, per tot allò que veu per l'època que li ha tocat viure i que no li agrada gens ni mica.
Jo ho veig tot molt malament, jo m'hagués estimat no haver de veure tot això, jo no sé en quin llibre ho vaig escriure. Tant de bo hagués nascut 30 anys abans o... Sí, no, un conte d'aquests ho dic. A veure, que també hi havia moltes coses horroroses, ja ho sé, però aquestes, no.
Sales d'Espera es presentarà dissabte, dia 14 de març, a la llibreria Drac Màgic de Palma. That's it, there's no way, it's over,
good luck.
I ara sona un dels èxits de Ben Harper, perquè l'artista és notícia en haver esgotat les entrades per al seu concert a l'Auditorium dia 12 de març.
Una actuació que forma part del 25è Black Music Festival, que suma una nova data al seu programa. L'actuació de Fly Funk, una banda mallorquina de funk, soul i disco, que actuarà divendres dia 13 al Sótano Club.
I quan arriba la faràndula i el barri ballant, i balla que tu balla que tu balla que tu balla, el barri baixant i el veí ballant.
I acabam amb les novetats del Satèl·lit Fest, que enguany se celebra dia 23 de maig al quarter general Luque Vinca.
Parlem de la incorporació al cartell de Sexeni. És el grup lleidatà que presentarà el seu nou EP, Només Música. A Sexeni, que els escoltem de fons, s'hi sumaran Riner, un grup jove de rock català amb pinzellades de pop fresc i sensible, i també el Remei de Calafresca, a la punta de llança del rock més reivindicatiu. Tres novetats que confirmen el Satèl·lit com una oferta de producció musical en català i de música arrelada a casa nostra.
M'he posat a LinkedIn, violinista del Titanic, toca un estiu sense tu, com el disco de Bad Bunny. Jo era segon boig per tu, i ara sóc tot el contrari, en les cartes de l'amor, ara jugo al solitari.
I quan són les 3, és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 24 de febrer. L'Ajuntament de Palma inicia el procés per desallotjar l'antiga presó de Ciutat, on actualment resideixen al voltant de 200 persones, en manco les que hi ha censades. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Demà comença formalment aquest procés. A partir de demà i durant dos dies no deixaran passar sense identificació. Així ho ha anunciat el primer tinent de Balda i regidor de Turisme, Javier Bonet, qui demana col·laboració de totes les administracions i d'altres organismes per poder efectuar un procés que, diu, s'allargarà durant setmanes.
Serà entrega de la notificació corresponent a totes aquestes persones identificades prèviament, informándoles de la apertura de un plazo de 5 días para que realicen las alegaciones que consideren oportunas. Posteriormente, finalizado este plazo, se dictará el acuerdo final que obliga al ocupante a cesar en la ocupación y desalojar en un plazo máximo de 4 días la antigua prisión.
La crisi residencial en el centre de l'actualitat, les Balears no limitaran la compra d'habitatges a no residents.
Com era d'esperar, el Parlament ha rebutjat amb els vots en contra del PP i de Vox la proposició de llei de Més per a Mallorca. El líder d'aquesta formació, Lluís Apestegui, ha defensat que és una mesura avalada per la Unió Europea, sempre que sigui proporcional i justificada per un interès general. El PP considera que el govern Proens ja ha posat en marxa mesures per revertir, diu, la crisi de l'habitatge i perquè creu que aquesta iniciativa és il·legal.
Palma també és notícia avui per la reestructuració del govern municipal, d'acord enmig del conflicte amb la policia local per la no aplicació del pla d'ordenació del cos.
La reorganització del Batla, Jaime Martínez, suposarà que Mercedes Celeste deixarà de dur funció pública, que és precisament l'àrea encarregada de la negociació del pla d'ordenació de la policia local de Palma, i a partir d'ara el tinent de Baldia, Llorenç Bausà, assumirà aquestes funcions. El responsable de comissions obreres a la policia local, Xema Hidalgo, entén que aquests canvis responen al malestar que hi ha entre els agents i es mostra a la vegada preocupat perquè no sap si els canvis endarreriran encara més la negociació.
És una maniobra de l'Ajuntament que pot anar enfocada a que volen que la negociació vagi bé, o enfocada a que volen enralentir encara més la negociació amb la policia. Nosaltres, com a sindicat, com a comissions obreres, no ho tenim clar, el que l'Ajuntament vol.
Un dels noms propis de la jornada avui és el de Iagoba Arrasate, que s'ha acomiadat del Mallorca en una roda de premsa a Son Moix.
Acompanyat per una gran part dels futbolistes de la plantilla, la directiva, el seu cos tècnic, Arrasate, ha explicat que ell va ser el primer sorprès perquè ja pensava en el partit contra la Reial Societat, però entén aquesta decisió del club després dels mals resultats que fan que l'equip ara mateix ocupi posicions de descens.
No, a ver, es verdad que tengo mucha pena, porque al final, pues uno, lamentablemente, esto se acaba y vine con
con muchísima ilusión, pero estoy tranquilo, estoy en paz, estoy con la conciencia, pues bueno, en su sitio. Un poco inesperado siempre es, siempre estás pensando en el siguiente partido y bueno, pues también entiendo que la dinámica no era buena, que no me lo esperaba, pues no me lo esperaba, pero bueno, lo puedo entender también después. He sufrido muchísimo este año, muchísimo, desde el año que empecé a entrenar ha sido el año más complicado y eso me lo digo para mí también porque es un aprendizaje.
Notícia destacada també de l'actualitat estatal, la jutgessa de la Dana demana al Tribunal Superior de Justícia de València que investigui Carlos Mazón.
La competència per investigar Mazón correspon al Tribunal Superior perquè, tot i que